Notícies Vespre. Karen Madrid.
Segon detingut per l'agressió a un treballador d'Esmatza. La policia municipal i els Mossos han arrestat una altra persona que podria estar relacionada amb els fets ocorreguts la setmana passada. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La detenció està possible després d'una operació de vigilància coordinada a la zona sud de la ciutat, on va tenir lloc l'atac de l'empleat de la neteja. Cal recordar que el comitè d'empresa va denunciar insults i agressions reiterades en aquesta zona.
27 famílies viuen sense llum en un bloc ocupat al costat de la Gran Via des de fa 20 dies.
La situació lluny de solucionar-se sembla anar pitjor, i és que en les últimes hores Endesa s'ha endut l'últim comptador social que quedava a l'edifici. Els residents de l'edifici, però, busquen arribar a un acord amb la companyia per recuperar el subministrament elèctric.
I en esports, el Sabadell estrenarà temporada el diumenge 27 d'agost a les 12 del migdia.
Els horaris d'aquest partit contra el Real Unión de Irún s'han donat a conèixer avui. El debat a casa, però, no arribarà fins el diumenge de festa major, 3 de setembre, a 7:45 del vespre.
Aquestes i altres notícies les repassarem amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Per trobar incidències hem d'anar a la B30, al seu pas per Barberà, on hi ha 1 quilòmetre de retencions en sentit sud. A la C33 també hi ha 2 quilòmetres de retencions a Montcada, també en sentit Barcelona. Si mirem ja la ciutat comtal, trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Nou Barris en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 29 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luismi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara tenim dues meitats a Catalunya. Per una banda, les comarques de Girona, on els núvols són abundants i fins i tot s'escapa algun ruixat, especialment entre la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Baix Empordà i també el Gironès, així com el Pla de l'Estany. I per una altra, gran part del centre i sud del país, on l'aire és molt més sec i on tenim aquestes temperatures ben elevades. Hem arribat als 38 graus de màxima a Cambrils, per exemple, també a Sant Esteve Sarrovires, i un risc d'incendi que no cal dir que és ben evident. No hi ha bones notícies, almenys a les Terres de l'Ebre, perquè ha de continuar bufant el vent, però ja girant cap al sud-oest, i en el cas de l'Anoia, cap al Baix Llobregat, aquesta tarda sí que aniran apareixent més núvols i començarà a pujar la humitat. De fet, aquests núvols demà al matí seran abundants a la demarcació de Barcelona, amb algun ruixadet a prop del mar, i atenció, perquè demà a la tarda puja la temperatura una altra vegada a l'Empordà i al Pla de Lleida, també a la Catalunya Central, fàcilment de 35 a 40 graus. Per tant, precaució al bosc. Us seguirem a la xarxa.
La policia de Sabadell i els Mossos d'Esquadra han identificat i detingut una segona persona relacionada amb l'agressió física a un escombriaire fa 2 setmanes al barri de Campoamor. Tant l'Ajuntament com l'Associació de Veïns havien demanat mesures contundents a la Fiscalia davant del que identificaven com una família que causava problemes a tot el barri. Ara els agents policials han pogut detenir una persona implicada en l'agressió.
Segons ha comunicat el propi consistori, els Mossos d'Esquadra han treballat de forma conjunta amb la policia municipal des de que es va produir l'agressió el passat 15 de juliol. Des d'aleshores, els agents de les dues institucions van intensificar la vigilància coordinada a la zona sud de la ciutat, en unes operacions que han acabat donant resultats amb la detenció divendres d'una segona persona sospitosa. D'aquesta manera, ja hi ha 2 persones detingudes per aquesta agressió que, com deies, Karen, va desencadenar tot un seguit de queixes. En primer lloc, el comitè d'empresa va denunciar que el dia a dia a la ciutat és cada cop menys suportable, ja que pateixen insults i agressions diàriament. Seguidament, des de l'Associació de Veïns del barri d'Espronceda, el seu president, Andrés Avellaneda, descrivia així els acusats.
Como resulta que lo que están haciendo no tiene ninguna repercusión, ni político, o sea, ni judicial ni demás, y en cierta parte se sienten protegidos por otra gente del barrio, hacen lo que quieren y abusan de todas maneras con la gente. Entonces, llega un momento en que la situación se está volviendo cada vez más insoportable.
Ara, doncs, falta veure si hi haurà més implicats en aquest cas o no.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
En habitatge, l'Ajuntament ha aprovat 2 mesures clau per tirar endavant el nou complex per la gent gran de la Roureda i per construir les noves promocions municipals a Can Gambús. D'aquesta manera, el consistori reforça la seva política de lloguer assequible a la ciutat. Júlia, quines directrius s'han aprovat?
Doncs comencem parlant del complex de la gent gran de la Roureda, on s'ha aprovat el nou projecte de reparcel·lació del terreny, així com del projecte d'urbanització bàsic del sector executiu. Recordem que aquesta instal·lació estarà ubicada en un terreny de més de 3.000 metres quadrats entre els carrers de Costallbona, Àger, Rialp i la Ronda Oest. En aquest cas s'ha aprovat el nou projecte de reparcel·lació del terreny, així com el projecte d'urbanització bàsic del sector executiu. En aquest espai s'hi faran 100 pisos de lloguer per a la gent gran, calçant el model de complexos com el de Sant Oleguer o el Parc Central. Pel que fa als pisos de lloguer assequible de Can Gambús, s'ha aprovat la concessió de la llicència d'obres per a construir-hi els 108 habitatges.
I quina valoració en fa l'Ajuntament de tot plegat?
Des del govern municipal, el tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones, Eloi Cortés, remarca que la construcció d'habitatge de lloguer social és una de les prioritats del consistori i remarca que les mesures aprovades són passos vitals.
Són passos necessaris a nivell urbanístic, per poder fer realitat la transformació d'aquell sector. Cal recordar doncs, que és un projecte que vam començar el mandat passat, des de zero, i que, per tant, doncs, a poc a poc vam veient a la llum els diferents passos i tràmits urbanístics que s'han de fer abans no comencem a veure doncs, les obres que es produiran al llarg de l'any vinent.
Cortés també ha apuntat que les obres per als dos complexos començaran, amb tota probabilitat, l'any que ve.
Us imagineu com ha de ser viure sense llum el dia 1 d'agost? Doncs així és com han passat 20 dies més de 100 persones a Sabadell, entre les quals hi ha 33 nens. Totes elles són famílies que viuen en un dels blocs ocupats per la PA i a qui Endesa els va tallar la llum el 12 de juliol, perquè, segons la companyia, la connexió a la xarxa era completament irregular. Tal com vam explicar en el seu dia, tota la finca tenia la instal·lació manipulada i defectuosa i el quadre de comptadors estava blindat, segons la companyia, la qual cosa suposava un risc, diuen, per la seguretat de l'immoble. Quan fa 20 dies d'això, Ràdio Sabadell ha entrat dins de casa seva per conèixer la realitat en què es troben.
I aquesta realitat no és gens agradable. La majoria d'aquestes 27 famílies es dutxen amb aigua freda i a les fosques perquè els banys no tenen finestra. Els que tenen terrassa dormen fora perquè a dins la calor és insuportable i tots ells han de buscar-se la vida per carregar el mòbil. L'Andrés és un veí del sisè que ha explicat a aquesta emissora quina és la tònica general al bloc batejat amb el nom de Guillem Agulló.
Como ves, aquí la gente no es condenada, lo suelta todo. Pero también lo que sueltan es purria, porque ya me dirá una persona cómo vive con 600 euros al mes. O cómo pretende la sociedad que vivamos con 600 euros al mes, ¿no? Cuando nos ponen los alquileres de 800 para arriba, la luz al precio que está, el agua, el teléfono, porque hoy en día si no tienes un teléfono no eres nadie.
I si ja tenien greus dificultats econòmiques, ara se'ls suma el fet que han de fer tots els àpats fora o comprar-los al moment de menjar-se'ls perquè no tenen una nevera on guardar-los. Per als adults és molt dur haver de viure aquesta situació, però per als nens petits encara més, perquè no entenen què passa.
La verdad es que es muy triste que en el tiempo y la época que vivimos en el siglo XXI que corta la luz de esta manera, viendo gente con el certificado de vulnerabilidad, que por ley no deben de cortarla, y que haya 20 días ya sin luz, con 33 niños, que no se pueden calentar un vaso de leche, que no se pueden beber un vaso de agua fresca, que en plena vacaciones no puede ver ni una película de dibujo animado.
Concretament, de les 27 famílies, 26 tenen el certificat de vulnerabilitat, i en aquest reportatge ens hem fixat en el cas de la Sara, la mare d'una nena amb autisme. La Sara explica que fa uns mesos que la nena havia començat a aprendre a anar sola al lavabo, però que ara la foscor ha alimentat la seva por i la seva inseguretat. I, en conseqüència, han perdut totes aquestes passes endavant que havien fet.
Y claro, ya no puede ir al lavabo, con miedo por la noche, y hace todo encima, pepe y caca y todo encima. Cada dia jo estoy lavando las cosas con la mano en la terraza.
I això és perquè necessita llum, perquè necessita millors condicions i perquè necessita una vida d'almenys una mínima qualitat per créixer. Així ho demana la seva mare i tota la comunitat de veïns.
Los chillos que sientes es la nena que tiene autismo severo, ¿vale? Ahora mismo está jugando, así no está bien. Cuando ella se siente en peligro, se siente que la noche avanza, tendría que ver, parece que tenemos aquí una manada de lobos, nada más que hace que aullar y aullar, porque es su manera de decir que quiere luz.
En aquest sentit, qui també veu com ha fet passes enrere i ha perdut tot el que havia aconseguit és la Reme, una dona de 63 anys que ja no aconsegueix fitxar cap feina i que va fer una dació en pagament del pis que tenia.
Cuando vinimos a Sabadell, que tenía 4 años, vivíamos así. Mis padres nos cuidaron muchísimo, pero nos costó muchísimo remontar. Hicieron una casa y todo, y estábamos a oscuras, y yo cuando tenía que hacer los deberes me daba una tristeza. Con la vela, ¿sabes? Si me pongo a llorar. Bueno, son recuerdos que yo voy y digo, jolín, es que vamos para atrás.
La Reme, com les altres famílies que van ocupar el bloc de Guillem Agulló fa 8 anys, culpabilitzen a les grans empreses i el sistema capitalista de la pobresa que els ha fet perdre la il·lusió per seguir vivint.
Me metí aquí la paz, nos ayudaron a meternos aquí en el bloque. Fue el día 11 de abril del 2015. Pero si ellos no me fueran echado una mano, también lo digo, ¿eh? Estaba tan desesperada que decía, me asomaba un barconcito que tenía pequeño y pagaba un alquiler y decía, cualquier día me tiro.
I és que tots ells preferirien pagar que viure així, però no arriben als preus del mercat.
Queremos pagar. Es que la gente se mete en la cabeza. Es que lo ocupa no paga. No, perdona, es que queremos pagar, pero no nos dejáis. Es que no nos dejan. Queremos pagar en función a lo que entra en cada núcleo familiar.
De moment no tenen ni idea del que passarà, però creuen que anirà per llarg.
I jo hoy... ha sido la gota que a mí me ha colmado el vaso y decir, se han llevado el último contador que había. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que esto va a ir para largo. Y es que vuelvo a decir, es que nos están quitando la dignidad y nos están quitando las ganas de vivir.
Sigui com sigui, el que tenen clar es que no es rendirán.
No me voy a ir de aquí, lo tengo clarísimo. O sea, de aquí me sacan a la fuerza.
Vamos a salir para adelante, sí. Si Dios quiere y es que existe.
Sin saber hasta cuándo, pero que sepa Endesa que vamos a seguir. Hasta que haga falta.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El Ball de la Bola, creat per l'Esbart Sabadell d'Ensaire amb la voluntat de convertir-lo en tradició, arriba als 25 anys aquesta festa major. Per commemorar l'efemèride, l'entitat aprofitarà la cita del diumenge 3 de setembre a la plaça Sant Roc per reconèixer l'històric de guanyadors del Ball de la Bola des de la seva creació.
La presidenta de l'Esbart Sabadell d'Ensaire, Lídia Orbich, assegura que amb aquest gest es vol fer especial aquesta commemoració.
L'acte és el mateix de sempre, el diumenge a la tarda, però bueno, amb un tret especial que explicarem tots aquests 25 anys i volem això, felicitar a la gent que ha guanyat i ha participat durant aquests anys.
El 25è aniversari del Ball de la Bola arriba amb la cita completament consolidada i amb uns assistents fidels.
Hi ha parelles que han guanyat dos anys diferents, hi ha gent diferent, i llavors bueno, hi ha gent coneguda que són de l'entitat, però també hi havia gent que de Sabadell o que han participat i vas veient les cares i més o menys la gent repeteix perquè és un ball fàcil, és distret, el pots ballar pare, amb el fill, amb la filla, vull dir que és com molt familiar.
En paral·lel, l'Esbart Sabadell d'Ensaire també treballa amb altres entitats de cultura popular per redefinir la celebració de la salut de cara al 2024, coincidint amb la capitalitat de la cultura catalana. Tot i que els detalls d'aquest nou projecte es donaran a conèixer en els pròxims mesos, la voluntat és que es recuperi la categoria de festa major.
Els caps de cartell de la festa major precisament tindran com a taloners bandes de la ciutat. Per primer cop des del 2016, la coordinadora de músics de Sabadell s'ha encarregat de programar els grups que escalfaran l'ambient a l'escenari principal de la celebració, l'Eix Macià. Tot plegat com a resposta d'una demanda històrica de la coordinadora i després que aquesta hagi engreixat el programa de festa major dels últims anys.
De fet, fa un parell de concerts a la plaça Vallès amb la tercera edició del Festival Alternatiu Sabadell Acció Musical. Aquesta ha estat la progressió de les aportacions de la coordinadora de la festa major i ara s'hi sumen els teloners del cap de cartell. Pel portaveu de l'entitat, Carlos Puig, és un pas endavant, ja que totes les bandes aspiren a tocar en un escenari com el de l'Eix Macià.
Òbviament, tots volen tocar allà. Una altra cosa és que després les dates els hi vagin bé, perquè són unes dates que estan tornant de vacances, que no, és complicat el poder haver assajat durant l'agost, no? Però tothom vol tocar en un escenari gran. I jo dic, per exemple, personalment, quan vaig tocar el 2016, vull dir, va ser una experiència superguai, el tocar davant de tanta gent en un escenari tan ben preparat, que sonava tan bé. Més enllà de la qualitat que n'hi ha de sobres, és el poder oferir aquesta oportunitat a un grup de la teva ciutat i que ells visquin l'experiència personalment, no?
A l'hora de triar quins grups actuaran de teloners de noms com Múnich, HB, Dorian, Buo, s'han tingut en compte el tipus de públic al qual va dirigit cada concert. Per Puig, la tria ha estat encertada.
Deixen marcar de cenit, encaixen molt bé, perquè fan... rap dissabte, com era de tots els públics, doncs també crec que hi havia dos o tres grups que estaven interessats en aquell dia com a prioritari, i al final van ser Nexos, perquè era com el grup de... O sigui, és rock, però és un rock bastant ampli, no? Més per tothom. I al final encaixa perfectament amb Dorian, vull dir, perquè nosaltres els grups, els caps de cartells, no els vam saber fins després i vam dir, doncs mira, doncs ho hem fet bé, ara encaixa.
Tancarà els concerts de Festa Major diumenge 3 de setembre, Three Engine i Empire com a teloners de Búhos.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Els bombers donen per estabilitzar l'incendi forestal del Perelló.
El foc ha començat a la zona de la bassa d'en Fuster i afecta el Puig Moltó. L'incendi s'ha propagat en direcció a mar, però ha cremat amb alta intensitat per les illes forestals entre els conreus. Com a conseqüència, Protecció Civil ha decretat el confinament de les urbanitzacions de l'Àliga, Racons, Bocatxa i les cases disseminades de la zona. Un total de 46 dotacions del cos de bombers han treballat en la zona afectada, concretament 32 dotacions terrestres i 14 mitjans aeris. Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi hauria afectat 25 hectàrees, el 25% de les quals eren conreus.
En política, Aragonès insta Sánchez a moure's i demana avançar cap a un referèndum sobre la independència.
El president ha avisat al líder del PSOE que només s'asseurà a negociar el model de finançament si és bilateralment. Per això, Aragonès ha emplaçat a Pedro Sánchez a fer el primer pas i de debò vol aconseguir el seu suport per repetir com a president del govern espanyol.
Detingut el líder dels Casuals, la facció més violenta i criminal dels Boixos Nois, que estava en cerca i captura.
Ricardo Mateo, líder dels ultres més violents dels Boixos Nois, ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. La detenció s'ha fet a Platja d'Aro i està relacionada amb una operació que va començar al juny. Arran d'aquesta operació s'han detingut 33 membres d'aquest grup criminal vinculat amb els Boixos Nois.
Esports.
Ja hi ha data i hora pel debut del Centre d'Esports Sabadell de temporada 23-24. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen, ben tornada.
Gràcies. Recordem que el Sabadell arrenca la Lliga a Irun.
Així és, avui s'ha conegut els horaris de les dues primeres jornades de Lliga. El primer partit dels de Miqui Lladó a la Primera Federació 2023-2024 serà el diumenge, dia 27 d'agost, a les 12, contra el Real Unión de Irun, mentre que el debut de l'equip a casa, el cap de setmana de Festa Major contra l'Osasuna Promeses, serà finalment el diumenge 3 de setembre a 7:45 del vespre. En els pròxims dies s'haurien de conèixer la resta d'horaris dels partits corresponents a la primera volta.
A tot això, Miqui Lladó està comptant cada dia amb més efectius, per exemple, Raül Baena, que dissabte va tenir els primers minuts a Olot.
El migcampista de Torrox, que recordem va renovar el passat 20 de juliol amb el Centre d'Esports, va jugar els primers 45 minuts del 0-2 del Sabadell a Terres Garrotxines, després de no viatjar ni tan sols al primer desplaçament a Villarreal. El mateix Baena, en declaracions a Ràdio Sabadell, assegura que quan comenci la Lliga estarà al mateix ritme que la resta de companys.
He llegado una semanita más tarde, pero bueno, seguro que en breve, pues, pues cuando empiece lo bueno, pues estaré en igualdad de condiciones, que eso, pues bueno, pues muy importante, pues al final, bueno, en febrero, pues llegué, lógicamente, sin el ritmo de competición, y ahora, pues bueno, cuando llegue la competición, pues estaré al mismo nivel que mis compañeros, y eso, pues muy importante, ¿no? Al final, un jugador necesita ritmo, necesita tener ese feeling con los compañeros, con el equipo, y al final yo creo que es positivo, ¿no?
Baena, que va arribar a l'hivern procedent de Hong Kong i va jugar 12 partits amb el Centre d'Esports, s'ha convertit als seus 34 anys en el jugador més veterà de la plantilla. De moment, a falta que arribi alguna incorporació més, només ell i Manel Martínez superen ja la trentena. El 20 d'agost, Adrián Ortola se suma en aquest grup tan exclusiu dins la plantilla. Baena assegura que per ell l'edat és només un número.
Todos tenemos que aportar lo que podamos, ¿no? Y yo soy de los que pienso que al final la edad es un número. Al final, pues bueno, hay gente con más personalidad, con menos personalidad. Y bueno, pues en mi caso, pues como hice cuando llegué, pues intentaré aportar en todo lo que pueda. dentro, todo lo que pueda fuera y ayudar, ¿no?, por el bien del Sabadell.
Baena, junt amb els seus companys, preparen ja l'enfrontament de la primera ronda de la Copa Catalunya contra el Tona del pròxim dissabte. Ricard Pujol i Jaume Pinyol continuen fent treball al marge.
Encara en informació del centre d'esports, el filial ha anunciat les quatre primeres incorporacions per l'equip de la Lliga Elite.
El club anuncia les arribades del B, d'un defensa, Javi López, de l'Atlètic Sant Just, i tres atacants, Martín Aranjo, del Granollers, Marc Marruecos, del Rubí, i Walter Pereira, del Cornellà. De fet, aquests dos últims es troben en dinàmica de primer equip i han tingut minuts en els dos amistosos de pretemporada que du l'equip de Miquillador. S'espera que en els pròxims dies s'acabi de confeccionar la plantilla del filial abans que dilluns que ve arrenquin la pretemporada.
I no deixem el futbol perquè des de fa uns dies la nova direcció del Tibidabo Torre-Romeu ja ha pres possessió del càrrec.
Fa unes setmanes l'antic president del club de Torre-Romeu, Fernan Rodríguez, va anunciar que deixava la presidència perquè s'havia quedat sense gent de confiança al seu voltant. El nou encarregat de dirigir el club a partir d'ara serà Emilín Rodríguez, vinculat des de fa anys al Tibidabo i que ja ha començat a treballar. Rodríguez reconeix que ha agafat el càrrec perquè tenia ganes de viure aquesta experiència.
Yo soy de toda la vida de aquí del Tibidabo, he jugado toda la vida, mi padre ha jugado toda la vida aquí. Y bueno, me enteré que Fernán iba a convocar unas elecciones y tal, y pensemos, pues bueno, mira, el hombre, yo tengo mucha amistad con Fernán, y lo primero que pensemos, decimos, bueno, si me hago un buen equipete que me ayude y tal, pues nos metemos. Y porque, más que nada, porque somos del Tibidabo toda la vida, y bueno, era una experiencia que queríamos vivir y nos metimos de lleno, así de sencillo, no hay más.
Des de la nova junta asseguren que volen apostar per omplir el club de nens i nenes que vulguin jugar al futbol per així ajudar a créixer l'entitat i fer-ho amb gent del barri. Així ho explica el nou president.
Tanto yo como todo el grupo que tengo, la suerte que tengo, que tengo un grupo estupendo que piensa como yo, pues lo primero que queremos hacer es llenar el club de niños. Eso es lo principal. Llenarlo de niños y hacer que los niños estén a gusto y que esté poquito a poco. Y seguir creciendo. Lo mismo que estaban haciendo yo, seguir creciendo. Lo mismo que ha hecho Fernando hasta ahora, que ha crecido, pues poquito a poco hacerlo crecer más. Y esa es nuestra idea, ese es nuestro sello. Que sobre todo que haya muchos niños en el club, muchos niños. Creo que es lo mejor.
Respecte al primer equip de segona catalana, Emilín reconeix que afronten la temporada amb molta il·lusió i amb ganes de fer coses grans.
I un últim apunt de futbol, perquè el sabadellenc Àlex Collado jugarà finalment aquesta temporada a l'Aràbia Saudita. Fa pocs dies l'exblaugrana va signar amb el Betis, però els vertiblancs l'han cedit ara al Okdud. I acabem parlant de tenis taula, perquè ja s'ha definit el grup del natació Sabadell masculí a Divisió d'Honor.
La secció del club ja coneix quins seran els seus rivals al retorn a la segona categoria del tenis taula estatal. El grup 2 n'ha quedat enquadrat al Sabadell i 11 equips catalans i només el Sant Jordi d'Eivissa de fora del Principat. D'aquesta manera serà la temporada amb menys desplaçaments a la categoria de plata del tenis taula. Cal remarcar dins del grup la presència de conjunts tan potents com les Borges, el Vic o el Tramuntana Figueres. Des de la Natació Sabadell asseguren que l'objectiu d'aquesta temporada és lluitar per la permanència a la Divisió d'Honor.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 1 d'agost, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquests minuts ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 10 amb els butlletins horaris. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.